Són les 4 de la tarda.
Fórmula Estel, la fórmula musical.
Hola, bona tarda. L'Ajuntament de Badalona ha mantingut davant el jutge la seva versió en el sentit que no va vulnerar cap norma quan ahir va obrir les portes del consistori. La delegació del govern espanyol a Catalunya els acusa de no respectar la Constitució. Les dues parts han exposat aquest matí els seus arguments davant el jutge que els va prohibir treballar aquest 12 d'octubre. A la sortida, l'alcalde accidental de Badalona, Oriol Lladó, ha dit que entén que el rerefons polític hi és perquè és estrany això que ha passat a Badalona. Els sis regidors de la ciutat i la delegada del govern han comparegut per aquest conflicte de l'obertura de l'Ajuntament, un cas que també ha comportat als representants municipals la instrucció d'un procediment penal perquè la denúncia l'havia presentada al Partit Popular. D'altra banda, el grup jihadista Boko Haram ha alliberat 21 de les 200 noies que va segrestar ara fa més de 2 anys a la ciutat de Chibok, al nord-est de Nigèria. El portaveu del govern nigerià ha informat que les noies estan sota custòdia de l'Estat i que la seva identitat es farà pública aviat. La majoria de les noies són mares de nens petits i han estat intercanviades per 4 als caps de Boko Haram. El segrest, recordem-ho, a l'abril de 2014 ja va provocar l'inici d'una campanya a les xarxes socials sota el lema Bring Back Our Girls per demanar-ne l'alliberament. I també us expliquem que l'expresident Artur Mas i les exconselleres Joana Ortega i Irene Rigau estan més a prop de seure al banc dels acusats. El jutge instructor del cas 9N ha dictat l'obertura de judici oral, magistrat, obre judici contra Mas, Rigau i Joana Ortega pels delictes de desobediència greu i prevaricació. Ara seran les defenses les que presentaran els seus escrits i després la sala civil i penal del Tribunal Superior de Justícia fixarà la data del judici. Fins aquí l'actualitat, us deixem amb el programa És Gran Sa Gran.
Ràdio Estel, Cerdanya, 104.4.
La fórmula Estel de 8 a 9 del matí és la nostra millor manera de dir-te bon dia. L'Oriol Casals t'acompanya de dilluns a divendres amb propostes positives de valors i oportunitats, creixement personal, el seguiment de l'actualitat del Papa Francesc i, sobretot, música actual i de qualitat. La millor alternativa radiofònica pels teus matins. De dilluns a divendres de 8 a 9 del matí, la fórmula Estel d'Oriol Casals a la teva emissora preferida. Desperta't amb nosaltres. Desperta't amb Ràdio Estel.
Amigues i amics, sóc Toni Guerrero i tots els dies, de dilluns a divendres, estem amb tu de 17 hores a 18.30. Naturalment, aquí, a Ràdio Estel, la ràdio amiga que t'acompanya i t'entretén. Estem amb tu.
A Ràdio Estel sempre estem amb tu i a les tardes ho estem encara més. Estem amb tu, Toni Guerrero.
De diumenge a divendres, a 11:45 de la nit, Ràdio Vaticana a Ràdio Estel. Els titulars i l'actualitat de l'Església a Ràdio Vaticana edició en castellà. Segueix-la de diumenge a divendres a 11:45 de la nit a Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Barcelona 106.6. Catalunya Central 93.7. Garraf 96.8. Girona, 103.4. Tarragona, 100.6.
Tortosa, 90.1. Vic, 98.4.
Matar innocents en nom de Déu és una ofensa contra ell i contra la dignitat humana.
Benet XVI.
Ràdio Estel.
És gran ser gran, amb Marc Rius.
Un programa patrocinat per Grup Gran Vida.
Res ens fa envellir amb més rapidesa que el pensar incessantment en què ens fem grans. Comencem, és grans i gran. Salutacions de part de l'equip del programa que ara els presento. A la producció, Irene Porter, els controls tècnics, com cada dia, tocant els botons, pujant i baixant el volum, Mario Ramírez, i a la conducció, qui us parla, Marreus. Avui a Ràdio Estel i dins el programa És gran ser gran acabarem amb els falses mites de les residències. Per parlar d'aquest tema, avui a Ràdio Estel està aquí a l'estudi. Ens acompanya el senyor Lluís Gutiérrez, gerent del grup Gran Vida, grup de residències de la tercera edat i de centres sociosanitaris. Lluís, bona tarda, benvingut.
Molt bona tarda, moltes gràcies, Marc.
Bé, si et sembla, comencem amb la primera pregunta. La residència és l'última llar?
No té per què ser l'última llar. De fet, no ho sabem, si serà o no serà l'última llar. I també és positiu no pensar així. És a dir, ingressem a una residència perquè tenim necessitat de fer-ho, perquè pensem que allà ens cuidaran i ens atendran i satisfaran les nostres necessitats, i si serà o no serà l'última llar, ja ho veurem amb el temps.
Els treballadors intenten que les rehabilitacions siguin més lentes, perquè, no sé, l'estància s'allargui, que l'ingressat estigui més temps a la residència.
No.
Això és cert?
No, això és absolutament fals, Marc. De fet, tot el personal encarregat de fer les rehabilitacions, que en aquest cas, òbviament, és el personal titulat en fisioteràpia, com tots els altres professionals que formen part de l'equip multidisciplinar d'una residència, el que intenta sempre, i és el seu objectiu, i és la seva raó de ser, d'estar treballant en el centre, és la satisfacció de l'usuari. Per tant, aniran més lents o més ràpids en funció de com respongui l'usuari i quines siguin les seves necessitats. I repeteixo, sempre buscant la seva satisfacció.
Un altre mite que sentim a vegades, afortunadament, potser ara ja no tant, no? Però se sentia molt, és que les persones ingressen a la força i estan en una residència d'una forma com obligats.
No, això és, Marc, també és avui en dia, no és així. És a dir, parlàvem en anteriors programes de que el qui pot ingressar en una residència, parlàvem de que pot ingressar en una residència totes les persones majors de 65 anys, pot ingressar en una residència qualsevol persona que tingui un cert tipus de discapacitat, sempre i quan hi hagi un informe social que així ho plasmi, però hi ha d'haver sempre una condició necessària que s'ha de complir, i és que l'ingrés en una residència sempre, sempre, sempre s'ha de fer de manera voluntària. I és més, que aquesta manifestació de voler, aquesta voluntat de voler ingressar en una residència, s'ha de plasmar formalment mitjançant un document que així ho estableixi.
Un altre dels mites que hem sentit molt, se sentia molt, són que les residències són molt cares i no estan a l'abast de tot el món? No hi pot anar tothom que vol?
Jo això és una molt bona pregunta que fas, Marc, perquè Gràcies. Sí que és cert que ja socialment pot haver-hi la imatge o la percepció de que les residències són cares. No, jo no diria que són cares, sinó que les residències tenen el preu que han de tenir. I m'explico. Sí que és cert que hi ha diferències de preus entre residències basats única i exclusivament pels serveis que donen. És a dir, perquè una residència... La diferència de preu entre una residència i una altra pot estar al voltant del doble, per exemple. Doncs perquè la que cobra una miqueta més, o cobra bastant més en aquest cas, té una sèrie d'instal·lacions que l'altra no té. Una sèrie de comoditats dins les instal·lacions que l'altre no té. Fa unes setmanes, Marc, quan un oient em preguntava, que va trucar posteriorment al programa, diu, escolti'm, diu, com és que hi ha residències, per exemple, a la ciutat de Barcelona, que valen 1.300 euros al mes, i en canvi d'altres que en valen 3.000 euros al mes? La resposta a aquesta pregunta és òbvia, no? I és fàcil, és a dir... Igual que si una persona busca un pis en lloguer i apena quins barris on vagi de Barcelona es trobarà exactament amb el mateix pis, però depenent del barri pot haver-hi diferències de preu important, amb les residències passa exactament el mateix, perquè al final estem ocupant un immoble. Per tant, Un dels factors importants que explica les diferències de preu és en el barri on ens trobem, i d'altres, com poden ser les tipus de comoditats que tenim dins les instal·lacions del centre.
Grup Gran Vida viu per la tercera edat. Tenim 7 centres entre la província de Barcelona i Tarragona, amb més de 200 places públiques i privades per cuidar de qui més t'estimes. Som un equip altament qualificat i motivat, disposat a crear un ambient familiar i adequat per cada persona. Grup Gran Vida. Ningú l'estima com tu. Ningú el cuida com nosaltres. Truca'ns sense cap compromís al 93 181 50 27 o informa't a granvida.com.
Lluís, una altra mita és una residència d'avis no es pot fer fora a ningú, encara que molestin, que hi hagi un senyor, que molestin un altre, en fi.
Per aquest tipus de qüestions que ara planteges, que pugui molestar els altres residents o no pugui molestar o pugui dificultar la convivència dins el centre, al final això és feina i treball evitar aquestes situacions per part del propi personal del centre.
Clar.
Si amb algun tipus de resident se li ha de dedicar més temps per evitar precisament aquest tipus de situacions, se li dedica. Sí que hi poden haver-hi situacions pel quals la normativa pugui emparar el centre a prendre aquest tipus de decisions. Ara bé, i ara aquí parlo ja pel grup Gran Vida, en aquest tipus de situacions sempre es busca una solució, perquè des del punt de vista ètic això no és recomanable ni entra a formar part de la nostra manera de ser del grup Gran Vida. Per tant, quan hi ha situacions d'aquest tipus, sempre es busca una solució, però mai es pren la decisió unilateral d'expulsar, en aquest cas, un resident del centre. Mai.
Mai. Una altra mita és que els residents no es poden moure amb llibertat. Això és cert?
No, els residents es poden moure per la residència amb total llibertat. És més, els residents s'han de moure per la residència amb total llibertat, sempre i quan pensant un aspecte important, que és que convivim una sèrie de persones, compartim unes instal·lacions, i aquesta llibertat en els moviments que podem tenir dins la residència, el que no pot permetre, el que no podem permetre, és que perjudiquin els altres residents. Clar. Però quan ens movem per total llibertat dins el centre i no perjudiquem a ningú, sinó tot el contrari, endavant, podem moure amb total llibertat pel centre.
Un altre mite que s'havia sentit molt és que les persones no són feliços en aquests centres, que no hi ha alegria.
Una excel·lent pregunta, Marc, perquè és un dels altres mites que tampoc és cert. És a dir, i a més, la resposta a aquesta pregunta empíricament està demostrada. És a dir, una persona que està sola a casa seva tindrà una satisfacció, la que tingui X, i segurament valorarà molt estar a casa seva i poder rebre les visites de la seva família a casa seva i poder disfrutar de la seva casa. Ara bé, aquesta mateixa persona en una residència es demostra empíricament, que al cap d'un temps és més feliç que quan estava a casa seva. Per què? Perquè està més ben cuidada, perquè comparteix els espais, perquè gràcies a estar dins la residència aconsegueix amistats, perquè està més controlada des del punt de vista de la medicació, etc, etc.
Clar, això ho heu explicat vegades, i és lògic d'entendre, no? Clar, s'entén que si decidim nosaltres tenir el pare a casa, molt bé, però clar, si treballa el marit i treballa la senyora, el pare a casa sí, però sol, clar.
Exacte. I, a més, correm el risc de l'aïllament social, que n'hem parlat en anteriors programes, que és una persona que està moltes hores al dia sola a casa seva. Per tant, correm el risc, si té dificultats de mobilització, de que estigui moltes hores sola a casa i no baixi a baix, per exemple, al carrer donar una volta, no? Per tant, correm el risc de que socialment l'aïllem aquella persona,
clar,
cosa que no passa en una residència. Per tant, la felicitat en una residència sempre serà major, molt, molt més alta que estar a casa en aquestes circumstàncies.
Una altra és que s'abandonen els avis a les residències.
No, jo no voldria dir abandonar, perquè per començar la residència no s'abandona ningú. Perquè la persona està ben cuidada, això ja d'entrada. Per tant, si estem ben cuidats, difícilment estem abandonats. Altra cosa és que en algun cas molt puntual que ens hem trobat al llarg de tots aquests anys sí que pot haver passat que la família no vingui amb la periodicitat que tots voldríem a veure el seu familiar a la residència. pels motius que sigui. Però abandonat pel terme abandonament, no.
Clar, que la família igual també pot abandonar el pare si està en una a casa i no anar a veure gaire.
Vull dir... Correcte. De fet, el tema de l'abandonament també es pot produir al domicili.
Exacte.
No perquè estem en una residència, resulta que els abandonem, no? També pot ser en el domicili que passen un parell de setmanes i resulta que els fills no han anat a veure el pare o la mare a casa seva, no? També pot passar aquesta situació i segur que es produeixen molt. Per això dic jo que els termes de l'abandonament a la residència no hi entren, és a dir, la persona que entra a la residència no estarà mai abandonat, d'entrada, perquè hi ha una sèrie de persones que vetllaran per ell o per ella, i quan entràvem als temes que apuntaves fa un moment de la felicitat, també. Per què? Pues perquè el resident, el fet d'estar ben cuidat, ben atès i ben controlat, amb tots els aspectes, per l'equip multidisciplinar que treballa a la residència, segur que aconseguim tard o d'hora incrementar la seva satisfacció i també la seva felicitat. Clar.
Tinc una família meravellosa, una vida plena d'històries i molt temps per endavant. És per això que he decidit viure d'una altra manera i venir a una de les residències del grup Gran Vida. Ara visc còmoda, tinc noves amigues i estic activa tot el dia.
Descobreix el grup Gran Vida. Tenim 7 centres entre la província de Barcelona i Tarragona amb més de 200 places. Ningú l'estima com tu. Ningú el cuida com nosaltres. Truca'n sense cap compromís al 93 181 50 27 o informa-te'n a granvida.com. Estàs escoltant És gran ser gran, amb Marc Rius.
Un programa patrocinat per Grup Gran Vida.
Lluís, el menjar de les residències, diuen, es deia abans, que no és l'adequat pels nostres familiars.
No, ni molt menys.
Un altre mite antic.
No, és ni molt menys, és així. De fet, dubto que hi hagi algú que mengi tan bé com qualsevol persona que estigui ingressada en una residència.
Jo, quan vaig vindre allà a veure Talella, vaig quedar parat perquè hi havia dos menús, hi havia. O sigui, podien triar.
Correcte. De fet, de menús n'hi ha 5 diaris.
5?
5 menús. No és que es pugui triar, cuidado, sinó 5 menús, que vol dir que hi ha 5 tipus de menús adreçats a les 5 tipologies de residents que hi poden haver en aquell moment, quan vas venir, marca la residència. Menú basal, menú triturat, hipocalòric, diabètic, etcètera, etcètera. Per tant, repeteixo, dubto que hi hagi algú que estigui tan ben alimentat, des del punt de vista nutricional, de gramatge i de valor calòric, que algú que està en una residència. Per què dic això? Perquè a la residència mengem de tot el que s'ha de menjar. I difícilment quan estem a casa ho fem.
Un altre mite és que les residències són per a persones a les quals la seva família o els seus familiars no es preocupen gens per elles.
No, ni molt menys. I ara parlo ja per experiència personal en el grup Gran Vida. La preocupació, l'atenció que pugui fer una família és absolutament important, és absolutament necessària i és que, a més, és complementària a l'activitat o a la tasca que podem fer dins de la residència. El nostre, sempre en aquest cas, en aquest tipus de preguntes, Marc, sempre dic el mateix, i el nostre eslògan del grup Gran Vida ho resumeix molt bé, que és: ningú l'estima com tu, ningú el cuida com nosaltres. És a dir, l'amor de la família es complementa amb l'atenció, amb el cuidador de la residència. I quan això, que és la gran majoria dels casos, ho aconseguim, l'amor de la família, repeteixo, i l'atenció i el cuidador de la residència, és un èxit segur. I l'èxit és la satisfacció i el benestar del nostre usuari.
Ingressar en una residència és per sempre?
No, ni molt menys. I, de fet, no hem de pensar mai així. És una nova etapa de la nostra vida que necessitem una sèrie d'atencions i decidim ingressar en una residència. Això serà per sempre o no? No ho sabem, ja ho veurem. És a dir, igual que una persona que es compra una casa i diu: aquesta sí que serà per sempre. No ho sabem si serà per sempre o no. Potser ens en cansem, o potser resulta que sí que ho és per sempre, o potser resulta que decidim anar-nos-en en un altre lloc. Per tant, quan ingressem una residència per sempre, no ho sabem. El que sí que tenim molt clar és que és el lloc on necessitem en aquests moments. Pot passar, que a vegades passa, Marc, que és que passen una sèrie de mesos i aquella persona està molt millor que quan estava al domicili, que és el més habitual, i decideix, doncs, tornar a casa. També ens ha passat, això. o la gran majoria dels casos, que, escolti'm, jo d'aquí no me'n vull anar mai perquè estic la mar de bé, perquè he fet amics i perquè tinc una sèrie de persones aquí que em cuiden cada dia i ja me'ls estimo molt. Per tant, ja no me'n voldré anar mai. Serà per sempre o no? No ho sabem. Clar. Tampoc ens ha de preocupar massa, això.
Un altre mite que tots ja hem anat veient que realment s'ha de derrumbar per si sol és que dins una residència hi ha més tristor que alegria.
No, ni, al contrari. Hi ha molta més alegria que la que pot arribar a semblar. Home, òbviament, quan un va a una residència per primera vegada, el que no pot esperar trobar-se és, doncs, gent adolescent, com la que trobaríem, per exemple, en una escola de primària, que tots criden i tots salten i tots corren i juguen a la pilota. No, una residència en aquest ambient no és. De fet, tampoc és l'adequat. A la residència necessitem tranquil·litat, molta tranquil·litat, que les coses es facin no de pressa, tampoc molt a poc, però no de pressa, i sobretot alegria, però l'alegria es pot manifestar de moltes maneres, no té per què ser que tots cantant i tots ballant, que també ho fem, també cantem
no
i també ballem.
Nadals, castanyades...
Exacte. Correcte.
A residències i molt bé.
Vam celebrar la Revetlla de Sant Joan, celebrarem ara que les estem preparant ja les castanyades, Deu. Celebrarem el Cap d'Any, el Nadal, ho celebrarem tot. Però quan toca, el que sí que és cert, hi ha moments del dia doncs que ens ve de gust descansar, descansem, ens ve de gust mirar la tele, la mirem, ens ve de gust doncs fer una tasca d'estimulació cognitiva, la fem, o ens ve de gust doncs xerrar amb el company, doncs xerrem amb el company.
Clar, és que una residència, cadascú, hi ha molta gent allà, però pot estar fent una cosa diferent.
Correcte. És a dir, hi ha moments del dia que hi ha el que anomenem al Grup Gran Vida les activitats lliures. Que vol dir que es munten diferents tipus d'activitats que ja sabem que agraden al conjunt dels nostres usuaris de cada un dels centres i cada un dels usuaris va allà on li agrada fer. Poden ser treballs manuals, poden ser escoltar la música o pot ser una tasca més o una activitat més de física, de fisioteràpia, no?
Es pot, si una persona no es troba bé i diu, bueno, jo m'agradaria sopar a l'habitació...
Aquí, Marc, sí que el tema de sopar a l'habitació, més que res per un tema primer de control
Clar.
i d'higiene també a l'habitació, no és recomanable.
No saps llavors si s'ho menja o no.
Exacte. És un tema de control. Repeteixo que les residències, ho he repetit en molts programes, no som hospitals. Per Clar. Tant, en hospital sí que un menja i dina i sopa i esmorza a l'habitació. No, en residència no és recomanable. Primer per un tema de control. Hem de controlar en tot moment el resident, quan menja, quan no menja, quan fa activitat, sempre ha d'estar sota el nostre control, encara que sigui visual, però ha d'estar sota el nostre control visual. Per tant, no és recomanable que ho faci a l'habitació de manera discreta. En algun cas puntual podria ser, però no ha de ser ni recomanable ni una situació massa habitual.
Lluís, per quin motiu creus que una persona ha agafat el seu pare i se n'ha anat d'aquella residència? N'han anat a buscar un altre perquè...
Els motius poden... Sí, els motius poden ser molts. Aquesta és una situació que passa. I ens passa al centre de Gran Via. A vegades se'ns en va un usuari o a vegades rebem usuaris d'altres residències. Quins són els motius? Bé, els motius poden ser molt diversos. Doncs, per exemple, el canvi de domicili dels familiars pot ser un motiu. Motivats per qüestions laborals, per exemple. És possible. Escolta, que visc a Barcelona i ara resulta que m'ha sortit una feina, a la Cerdanya. Per tant, clar, no podré venir cada dia i el cap de setmana potser se'm complica. Pues, per tant, ens anem tots cap a la Cerdanya, no? I busquem una residència, per exemple, a Puigcerdà. Altres situacions pot ser, doncs, miri, jo estava en una residència privada, estava en llista d'espera en una residència col·laboradora amb la Generalitat i m'han trucat que ha sortit una plaça i estava fent un gran esforç econòmic per estar en la residència privada i no vull deixar desaprofitar aquest avantatge amb aquesta subvenció que em diran, que em donaran. Per tant, també en aquest cas seria un motiu de trasllat, no? El que sí que és important en aquests casos, i això és on treballem molt, és que els trasllats no es produeixin mai per insatisfacció, ni de l'usuari ni de la família.
I per últim, un consell que avui ens està escoltant els nostres oients. Estan dubtant anar a visitar una residència, si a casa, com aquest senyor que ha trucat ara, que no sap... Què els diries?
no s'ha d'adoptar de venir a veure una residència mai.
Clar, també és veritat.
Exacte. En tot cas, un alt que ha d'adoptar és si ingressem o no, finalment. Però de venir a la residència, repeteixo, el grup Gran Vida de la residència són transparents, volem ser transparents, les portes estan obertes a tothom que vulgui venir i fer-nos una visita.
Consell de dia.
Recordeu que l'exercici físic a la mesura més important que pot prendre per disminuir el risc de caigudes. Passegi una estona cada dia, pugi i baixi les escales a peu, vagi caminant al lloc utilitzant el transport públic. Són petits gestos que pot fer cada dia per mantenir-se en bona forma. Bueno, Lluís, pues, gràcies. Ens has explicat molt bé tot el que és de les residències, que ens interessa molt saber-ho, i t'emplaçem ben aviat, com vulguis, ja ho saps.
Moltíssimes gràcies, Marc. Ha estat un plaer, com sempre.
Fins aquí és Gran Ser Gran. Els agraïm que hagin decidit sintonitzar amb nosaltres aquesta hora de 4 a 4 i mitja de la tarda. I, bueno, i estem preparant el programa de demà, que els esperem. Demà divendres no. Demà divendres no, és que avui hem menjat arròs i pensàvem... clar, és dilluns. Dilluns els esperem, el dijous arròs, i dilluns tornem a estar amb vostès. Però preparem el programa igual, clar. Adéu-siau, bona tarda.
És Gran Ser Gran. De dilluns a dijous a les 4 de la tarda a Ràdio Estel.
És Gran Ser Gran, amb Marc Rius.
Un programa patrocinat per Grup Gran Vida. És Gran Ser Gran, de dilluns a dijous a les 4 de la tarda a Ràdio Estel. Grup Gran Vida viu per la tercera edat. Tenim 7 centres entre la província de Barcelona i Tarragona amb més de 200 places públiques i privades per cuidar de qui més t'estimes. Som un equip altament qualificat i motivat, disposat a crear un ambient familiar i adequat per cada persona. Grup Gran Vida. Ningú l'estima com tu. Ningú el cuida com nosaltres. Truca'n sense cap compromís al 93 181 50 27 o informa't a granvida.com.
Ràdio Estel. Quan un plat t'ha agradat, repeteixes, oi? Clar que sí. Doncs amb Ràdio Estel pots fer el mateix. Sí, home. Entra a radioestel.cat, busca el teu programa predilecte i fes clic a Ràdio a la Carta. Hi trobaràs tots els programes emesos fins a la data preparats per escoltar o descarregar. Radioestel.cat i un clic a Ràdio a la Carta. Quan tu vulguis i on vulguis.
De dilluns a divendres al vespre tens una cita amb l'actualitat del dia a Ràdio Estel. És el mirador de l'actualitat, un espai de diàleg plural i obert per explorar allò que passa i intentar saber per què passa. Una mirada de tot el que ha passat en el món social, polític, econòmic, cultural i religiós. Una tertúlia diferent en una estona tranquil·la. De dilluns a divendres, abans de 8:15 del vespre, el mirador de l'actualitat a Ràdio Estel. Mitja hora per aprofundir i per compartir.
El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Vols conèixer l'actualitat econòmica i social? Vols entendre els interessos i entramats amagats darrere la notícia? Plusvàlua, un programa sobre l'actualitat econòmica amb clau de valors. Cada dijous de 8 a 9 del vespre. Un programa del Centre d'Estudis Econòmics i Socials amb producció de Mireia del Pozo i direcció de Carla Gràcia.
Estima el Senyor, el teu Déu, amb tot el cor, amb tota l'ànima i amb tot el pensament. Aquest manament és el més gran i el primer. El segon li és semblant. Estima els altres com a tu mateix.
Mateu 22, 37-39.